dimecres a les 8 del vespre, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala Ràdio. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I una vegada al mes, una tertúlia amb els representants dels partits polítics que van accedir a les passades eleccions municipals. Els dimecres a les 8 del vespre i a la Cala Ràdio, parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Ja ho saps, Parlem-ne. Què tal? Molt bona tarda i benvinguts al programa Parlem-ne, el programa de contingut polític d'aquesta casa i que avui afronta aquest programa des del format tertúlia. Sabeu que dediquem una setmana de manera alternativa a tots els partits polítics amb representació municipal i que quan acabem aquest cicle dediquem el programa al format tertúlia amb la participació també de representants d'aquests mateixos partits polítics. Avui amb l'afegit de que és l'últim programa de la temporada. Aquest Parlem-ne, el programa s'acomiadarà fins al pròxim mes de setembre, fins a la tardor, a l'inici del nou curs municipal. De moment, i diem de moment perquè encara la taula doncs no la tenim completa del tot, tenim amb nosaltres a Joan Pere Gómez Comes, representant de Convergència i Unió. Bona tarda.
Bones tardes, amic.
També tenim a Jordi Gasani per part d'Esquerra Republicana de Catalunya. Molt bona tarda.
Bona tarda.
I també tenim amb nosaltres a l'Antonio Espuny per part del Partit dels Socialistes de Catalunya. Bona tarda.
Bona tarda.
Bé, segurament si hem de parlar de temes d'actualitat i a nivell polític ho haurem de fer de totes aquestes mesures que en les últimes dues setmanes estan anunciant pràcticament a diari des de tots els àmbits, tot i que després ne parlarem d'alguns passos enrere després d'anunciar-se coses, però en definitiva la tisorada del govern i les conseqüències que això pot comportar serien el tema que posaríem al damunt de la taula i del qual podem començar a parlar-ne pues a partir d'aquest mateix moment, com vostès vulguin.
Com tu vulguis, però sí, vols sí. Que comencéssim?
A mi m'és igual, qui prenga la paraula per ben presa està.
Bueno, no sé, pot ser un dels temes que més s'està parlant i parlo ara ja des de l'àmbit municipal, crec que és el que tots ens vam assustar, ha sigut amb el decret que va haver estatal, que ahir mateix sentia que la ministra ja dient que s'havien equivocat i que realment el món municipal ens deixava tots, pues, en jaque mate, no només este municipi ni molt menys, però sí el món municipal, perquè això s'ha demostrat que ha sigut la mateixa federació de municipis, una federació de municipis que majoritàriament està per ajuntaments de tots els colors polítics, però especials socialistes, que li van demanar a la ministra i al mateix Zapatero que per favor rectifiqués el tema, perquè això podia portar, pues, podia deixar la majoria de municipis pues, en stand-by durant molts anys. I bueno, al final no ha fet el que s'havia de fer, però bueno, una vegada més se demostra el tema que sempre estem parlant, que el tema de la crisi sembla que encara ara s'està anant una miqueta pegant pals de sec, no? I que realment no sap com sortir món d'ella i que avui dia això comença a preocupar molt a la gent fins al punt de que o tots ens arromanguem o al final patirem. Només cal recordar, fa 3 anys se negava la crisi, fa 3 anys se deia que no havia crisi i ara pues, no només no és que no hi hagi crisi, sinó que ens estan dient que hi ha la crisi més important que ha hagut la democràcia i així ha vingut que un govern socialista, en aquest cas, ha fet les retallades socials més bèsties que mai s'han fet a la democràcia. A veure, aquí només espero que aquestes retallades se facin en coneixement, s'ha de buscar el màxim consens i, per favor, quan se facin decrets, crec que dona molt mala imatge a un govern que avui faig un decret i demà quan tots els alcaldes te truquen per dir-te que heu fet perquè mos fiqueu a tots a la bancarrota i que l'Ajuntament podrà respirar el dia següent, que han de dir no, és que ha sigut un petit error d'un decret, que això passa molt sovint i ho hem de rectificar-ho. tots sabem que aquest error no ha sigut un petit error, ha sigut un descuit, i aquests descuidos penso que són el que reflexa sobretot pues que, per desgràcia per l'estat espanyol, l'actual govern no s'ha sortit de la crisi, i això ens està portant pues, en un camí sense sortida. D'aquí al que està passant a Grècia hi ha molt poc, hi ha molt poc tramo. Per això demano que sobretot tots ens fiquéssim les piles, perquè la gent del carrer ens demanda avui en dia als polítics, als partits polítics, que la prioritat màxima és sortir món de crisi i fer-ho amb la màxima urgència possible.
Jordi.
Sí, bé, jo crec que és la, jo crec que és la culminació de doncs hem vist que sí que realment hi havia una gran crisi. Jo crec que després han hagut una sèrie de decisions des del govern espanyol doncs que han sigut poc encertades, com allò els famosos xecs o talons, i també doncs donar diners per donar diners. Jo crec que era complicat que l'Estat pogués assumir aquesta manera de fer. De fet, el ministre Solbes doncs ja va posar en entredit algunes de les actuacions doncs que Zapatero va tirar endavant. I tot això doncs ha anat sumant i sumat a que des d'Europa doncs ja s'ha donat alerta i tot lo que ha passat a Grècia i tot lo que doncs està per, sembla ser per vindre, que alguns doncs analistes doncs ja fa temps que estaven dient, doncs tot això ha agreujat moltíssim la situació. I doncs sembla això és el que es veu, doncs, que a la desesperada, perquè no es pot dir d'una altra manera, que tal com abans s'estava comentant, que dilluns feies un decret i dimarts doncs rectifiquis les errades normals doncs que poden haver en este decret, però a més entre esta rectificació doncs hi haiga una rectificació de pes, com és el tema del finançament de l'endeutament dels ajuntaments, que no era immediat des de quan se publicava aquell decret, sinó que se posposava fins a principis de gener, doncs sembla ser doncs és complicat veure com se poden tindre aquests tipus doncs de descuidos, no? De totes formes, des d'Esquerra, jo el que sí que vull dir doncs és que ara doncs estem en un moment on doncs això és molt greu per tota la crisi que estem patint i per doncs la falta doncs de llocs de treball, tot és una situació molt crítica, però doncs som del pensament de que tenim les idees molt clares. Nosaltres, sense el llast d'Espanya, doncs tot això des del nostre país seria molt més fàcil de solucionar. O sigui, el problema no és Zapatero, el problema no ho serà Rajoy, el problema és Espanya, i serà, el problema serà Espanya també. Això és el que pensem.
Antonio.
Bé, no ho sé, aquí durant aquest temps pues, hem vist una sèrie, la evolució, com ben bé ha dit Joan Pere, dels últims dos, tres anys hem vist una evolució dels fets, una sèrie de manifestacions. Començarem potser pel començament, quan se va dir que no hi havia crisis, que no hi havia, que realment pues, no passava res i que es podria, el que passava es podria superar. En aquells moments jo també sóc del pare que potser s'haguessin tingut que prendre uns altres tipus de mesures, però cal recordar que ens vam trobar després amb una sèrie de fets, que és el que va desencadenar a posteriori, amb una sèrie de fets que pràcticament totes les entitats financeres no diuen. Comencem pels estats, i en alguns estats com ara el grec, que no van dir, no diuen la veritat. Els governs es basen sempre en els datos que els responsables corresponents dels diferents organismes, ja siguin empreses privades com els bancs, les entitats financeres com els governs, en aquest cas el govern del grec, que si no diuen les veritats, si no diuen la situació real de la situació econòmica, tampoc qui ha de prendre les decisions pot tindre tots els elements de juí com per a prendre les decisions acertades. I els fetges posteriors a 3 anys, ara farà 3 anys, els fetges posteriors es va comprovar i s'ha comprovat i ha sortit reiteradament pels mitjans de comunicació que governs com el grec en cap moment van donar durant els últims 5 anys havien donat les xifres reals del dèficit públic grec i per l'altra banda les entitats financeres no hi ha només les espanyoles sinó pràcticament de tota Europa i de, sobretot als Estats Units que no dien i amagaven uns estats comptables i que s'havien creat perquè no hi havia cap tipus de control a l'especulació al diner especulatiu s'havien creat unes bolses d'allò que van dir dels bonos basura. Clar, en aquests moments se prenen les decisions que es prenen a partir dels datos que se tenen i si després apareixen nous datos suposo que les decisions que han anat prenent no només el govern espanyol perquè es veu i ara s'està comprovant tots els demés governs actualment i avui sortia el govern italià que també ha tingut que prendre a correcuita una sèrie de mesures perquè tot i que ells diuen que estaven perfectament bé resulta pues, que el dèficit públic italià també comença a agafar percentatges alarmants. Clar, a partir d'aquí també s'ha dit, i aquí sí que jo discreparia una mica, s'ha dit que Espanya, que està molt prop de la situació grega, que s'hi sembla molt, jo crec que aquí sí que, si per un costat diem això i per l'altre, com a polítics responsables, afirmem i diem que la gent mos demana solucions, una de les solucions que ha d'aportar i que han de ficar els polítics damunt de la taula és la confiança dels mercats. I quan estem dient és que nosaltres els espanyols, hi ha algunes veus, i aquí a la taula s'ha dit, molt ens semblem molt amb la situació grega, jo crec que aquí sí que discrepo, Espanya està bastant lluny, ja no perquè hi hagi un govern socialista abans i a Grècia hi havia el de dretes i s'havien falsificat o no s'havien falsificat els números, sinó simplement la situació econòmica espanyola i la situació econòmica grega és totalment diferent. Grècia no té un teixit industrial, no té zones de desenvolupament com pot tindre a Espanya. Grècia pràcticament té el turisme, va tindre un important sector naval, cal recordar els magnates que aquests sortien per les revistes del cor, que n'hi havia dos o tres famílies que tenien grans astilleros, però que els astilleros va arribar un moment, com a Espanya, va arribar un moment que pels costos laborals ja no van ser rentables, en què aquelles empreses pràcticament van desaparèixer. La construcció de barcos després se'n va anar a altres països. I a partir d'aquí, jo crec que la situació espanyola perfectament se podrà redreçar i la mateixa evolució dels mercats. Hi ha una cosa que ja s'ha començat a notar, que el fet de que l'euro estigui baixant, la cotització respecte al dòlar estigui baixant, sí que ens perjudica pel preu del petroli, perquè és el que actualment només està incrementant la inflació. La inflació està provocada l'increment pel preu del petroli, però sí que ens permet començar a exportar. I aquí el Catalunya, per dir alguna cosa, és una zona que ja ha començat a incrementar les exportacions externes i que ja s'ha començat a notar un despegue de la productivitat minsa, molt poc, perquè i després podem parlar del tema concret espanyol, però que ja s'ha començat, ja es comença a sortir de la situació que fa uns mesos estàvem, els mercats es permet més exportacions.
Fem-ho cura, Antonio, perquè si no no podrem parlar gaire.
Acabo. Han començat a sortir ja la devaluació permet vendre més productes fora i a poc a poc jo crec que m'on anirem sortint.
Clar, aquí s'ha parlat, ha sortit lo xec nadador, ha sortit los diners... El govern, perquè clar, és a dir, la crisi és mundial i la crisi ha agafat a governs socialistes, ha agafat a governs conservadors, progressistes, ho ha agafat tot, però de què es culpa el govern socialista de la situació actual?
Aquí no
d'haver arribat en aquesta retallada, aquestes conseqüències.
Però no es tracta de buscar culpables, però home, però és que com tot, vull dir, tots els partits quan van a governar tothom vol governar, no? I quan algú governa suposo que l'estat espanyol, qui governa ara no és Izquierda Unida, governa el Partit Socialista com a tal, a qui governa se li demana una màxima responsabilitat. I jo escoltava l'Antonio i m'està molt bé el que diu per tranquil·litzar els mercats, i fins i tot jo me sumo al seu discurs en el sentit de que necessitem que els mercats creguin en l'estat espanyol i que tot torni al seu cauce, però en les realitats que les hem de dir-les, si no enganyaríem a la gent. A veure, fa 3 anys qui va dir i va negar la crisi? La va negar el senyor Zapatero. La va negar-la i molta gent li diu, escolta, no se la pot negar, hem de començar a fer una política anticrisi, perquè si no cada dia la cosa va pitjor. I ell la negava, i mentre la negava dia públicament, quan ara sentia l'Antonio que parlava de la banca espanyola, que s'amagava la informació que tomba, que gira, no sé si s'amagava, però se va dir públicament que la banca espanyola estava sanejada. Després tots sabem que ens va sortir, que ha tingut que sortir l'Estat, ha tingut que injectar diners a més d'una caixa, Caja Castilla, etc, perquè si no ficava els diners s'anaven al traste. Que avui hem passat de la banca estar en perfecte estat a tindre que ingressar diners per intentar reflotar-les, però si no s'anava al traste. Això volia dir més crisi i molta gent posa en molt mal estat. No? Però, claro, fa 3 anys que li estan dient al senyor Zapatero, per favor, actuï, per favor, proposa accions de les quals poquet a poquet ens podrem sortir, perquè si no els brots verds, aquesta paraula anglesa, vale? Aquí a Espanya no es veuran. Hi ha altres països, com ara pot ser Alemanya, França, Inglaterra, estan sortint de la crisi molt més ràpid que Espanya. Però, claro, jo crec que té molt fàcil, i no ho diu ara. Jo em pregui que algú podria dir partidista. El senyor Solves, ministre d'Economia, ja fa 3 anys que li diu al senyor Zapatero, actuem perquè anem al garete. I el ministre Solves, ministre socialista, va tindre que marxar far de que no se l'escoltessin. I això surt ara al públic. El viceprimer ministre responsable d'Economia de la Unió Europea, el senyor Almunia, també socialista, també se va fer un far de dir al senyor Zapatero, comencem a actuar si no Espanya se'n va al garete, i tampoc no li feien cas. El mateix Felipe González. Vull dir, porten 3 anys dient-li. El que no deixa de ser, si em permets, increïble, és que ara últimament se'l va tindre que trucar al Fons Monetari Internacional, l'FMI, va tindre que trucar la Unió Europea, però en especial el senyor Obama, amb aquella famosa trucada, li va dir al senyor Zapatero, o comença a actuar, o el camí, aquí volia arribar jo abans, o el camí d'Espanya pot ser el camí de Grècia. I ha sigut a partir de la trucada del senyor Obama, imagina't tu, els americans han de trucar aquí a Espanya, a un govern socialista, per a dir-me el que hem de fer. I és a partir d'aquí que el senyor Zapatero ha de fer aquestes mesures, que torno a repetir, són les mesures que ha hagut més retallada social en tota la història de la democràcia. Però, clar, un se pregunta, calia abans de les eleccions fer el xec nadó que es donava pel naixement d'un crió 4.000 euros? Calia donar 400 euros a la gent gran, que molta gent gran no sabia de què eren els diners per així guanyar les eleccions, i que han sigut, i que els 400 euros que va donar la gent gran significaven 6 milions d'euros, i que ara resulta que la xifra per la qual el govern diu que han de retallar la inversió pública està quantificada en 6 milions d'euros? Avui, si no arribem a donar 400 euros a la gent gran, les inversions que són necessàries per sortir de la crisi encara les podríem fer. El plan Zapatero, que tots els pobles de tot l'estat espanyol veiem, plan Zapatero, i semblava com la gran salvació, el plan Zapatero, este, el plan E, ens ha comportat que el dèficit públic espanyol està en 11,2 milions d'euros. Ara bé, ara es diu, municipis, autonomies, heu d'apretar el cinturó. Sí, sí, però és que dels 11,2 milions d'euros, 9,2 són de l'Estat. Qui s'ha d'apretar el cinturó? Sobretot l'Estat. I ja per acabar, claro, si voleu, el que vinc a dir, qui té la responsabilitat del senyor Zapatero? I el senyor Zapatero, avui per avui, s'ha demostrat que no s'ha pogut actuar enfront de la crisi. Perquè no només parlem de retallades socials, avui s'està parlant també de la reforma del mercat laboral, però la parlem ara. Vull dir que el tema va per allà, però és que això potser hem hagut de parlar fa 3 anys, perquè ara potser està massa tard. Clar que s'ha de fer, però pot ser massa tard, eh?
Jordi. Sí, jo agafant el fil del que comentàvem del Pla Zapatero, jo crec que és una de les coses que ens ha permès, almenys, veure diners.
Pla Zapatero vols dir el planer, és a dir, tot el fail, no?
O sigui, que el fail, que aquí a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar doncs, també m'han vist beneficiats, doncs, en l'ajut doncs, que ha arribat per a poder fer obres com la de l'entrada, no?
L'entrada del poble, això ha poble. Sigut la inversió que hem fet pel Pla Zapatero.
Vale, doncs, bueno, benvingut sigui, perquè abans d'això era molt complicat veure altres inversions. Bé, tenim lo de costes, que també doncs, és de l'Estat, vull dir, perfecte, però abans de tot això era complicat arrencar un queixal. de l'Estat. Això és la meva opinió, vale? Les grans inversions, doncs, veiem que costen, són engranatges que costen. Veiem aquí, doncs, lo de l'autovia, doncs costa arrencar amb el panorama que tenim, doncs, bueno, suposo que la cosa encara anirà per més llarg, però que benvingut sigui un plan E, que mos pugui reportar, que mos puguin tornar, jo, és la meva opinió, tornar diners que anem, que ingressem allà, no? Però jo em sembla que estem parlant de que, a part de la crisi global, doncs tenim un panorama que això, doncs, mos ho podem trobar en Zapatero, però ja et dic, mos ho podem trobar en qualsevol altre govern. I en este cas, a Espanya, és fàcil que si no governa, o és així, si no governa els socialistes, governa el Partit Popular. L'esquerra dreta és una cosa molt ben diferenciada, és així de que això. Llavors, jo em sembla que hi ha una cosa que és de... pues bueno, que és de model, estem, hi ha una crisi econòmica, però a més hi ha una crisi de model, hi ha una crisi de valors, hi ha una crisi d'entendre esta Espanya. Per què? Doncs perquè aquestes mateixes rebaixes o aquestes mateixes mesures de crisi, totes, les mateixes que aniran aquí també aniran al País Basc, també aniran a Navarra, tot el mateix anirà a tot arreu, o perquè tenen altres maneres, o és un altre tipus d'Espanya, anirà d'alguna altra manera. Llavors, això és una mica el que hem de veure. Que falla el sistema? Doncs jo penso que sí, perquè per què hem de tindre el govern, o per què el govern espanyol ha de tindre competències o ha de tindre ministeris que s'han d'omplir de diners per a fer funcionar, i són ministeris, i estem parlant de molts de milions d'euros, que aquestes competències que haurien de tindre o que tenen aquests ministeris estan cedides a les autonomies. En aquest cas, jo parlo per la Generalitat de Catalunya, doncs hi ha conselleries, hi ha ministeris, doncs, espanyols, que xoquen constantment, que legislen i que intenten decidir sobre coses que estem funcionant des de la Generalitat, o sigui, que tenim les competències cedides. O sigui, estem parlant de que hi ha ministeris com el de Cultura, que tenen les competències doncs, traspassades a la Conselleria de Cultura, ministeris com Educació, que tenen les competències, són ministeris molt potents. Està duplicat tot això, o sigui, no haurien d'estar. Llavors hi ha coses que són discutibles, no? A vegades ho parlem, Ministeri d'Igualtat, estem parlant de que és factible això, i em sembla que una cosa, una mica també lo rebot i una mica l'emprenyo que hi ha a Espanya, és perquè des de diferents administracions, doncs, s'ha vist vindre la pedregada, i en aquest cas jo sí que vull rompre una llança, perquè estic pues, bueno, des de la Generalitat s'ha vist que venia un coll de mar, i ja fa temps que s'estan que mos estem apretant el cinturó. Ja fa temps que estem veient, ja fa temps que estem fent els deures sense trencar cap plat, intentant, doncs, racionalitzar la despesa, intentant, doncs, fer el que toca fer sense que hi hagi un dalta baix, no? Hem de saber, doncs, també que ara, amb el tema dels funcionaris, resulta que si això s'ha comentat a ràdios, televisions i a tota classe d'opinadors, si resulta que l'any passat potser no haguéssim augmentat, sinó que haguéssim congelat el sou als funcionaris, doncs ara no hi hauria este cop de pala que es trobarà el funcionariat, perquè tot i que s'intentarà que sigui el més suau possible, doncs, bé, doncs se podria enfocar d'una altra manera. El que passa que hi ha la sensació, doncs, de que s'improvisa, i bé, doncs, aquesta sensació està, ja et dic, no sé si és correcte o no és correcte, però hi ha aquesta sensació. I llavors hi ha una altra, hi ha moltes coses que s'han de valorar, no? Però per exemple, doncs, i són coses del sistema mateix, no? La casa reial, vull saber la rebaixa que hi haurà en esta família, no? Doncs que doncs té un plus, és més que qualsevol altra família, no? Què passarà amb estos pressupostos? El pressupost de defensa, o sigui, quan ens defensem contra, suposo que, pues, no sé, complots internacionals, mundials contra Espanya, sí, hem de tenir un mínim d'acord, perfecte, però jo crec que tot això, doncs, és... Vaig llegir un article molt, molt graciós, no? que comentaven, doncs, que havien de despedir la cabra de la legió, no? La cabra de la legió l'han de fotre al carrer, no? Perquè, pues, d'entrada, això era un detall, però era per parlar, doncs, aquesta gent, què estem fent amb tota aquesta gent. I l'Església, l'Església també com afectarà amb l'Església, perquè som un dels estats que és tabú parlar de l'Església. O sigui, volem ser un estat modern, volem ser un estat ateu, que sigui... som un dels últims estats que encara, segur que en trobarem algun altre, però dels que es diuen moderns, som un dels últims que aboquem diners si no poses la creueta, o sigui, si cola, però que surten molts de diners cap a l'Església Catòlica, clar. Llavors jo crec que això són coses que no és només cosa de Zapatero. Zapatero això ho podia canviar, però és l'altre, Rajoy, això encara ho exageraria més. I estem parlant de les coses de sistema, que també estan fallant. I una altra cosa és valorar la responsabilitat que pot tindre Zapatero amb tot el que s'ha trobat, no? I trobar-se també al capdavant, jo crec que això també té que veure amb el capdavant de la presidència temporal de la Unió Europea, on jo crec que li ha fet tindre, m'atreviria a dir, el cor dividit en les responsabilitats, no? O sigui, les responsabilitats que li comporta fer veure a la gent, a la gent a Europa, que el president no pot tindre, és l'últim que pot tindre la casa per endreçar.
Com va passar amb el president de la patronal, no? De la COE,
que el president de la Comunitat Europea
que li toca plegar les seves empreses, i és el
president
dels empresaris
que ha de tindre tot ben ordenat, totes les seves estanteries i el quarto ben ordenat, i pues, a vegades potser és possible que s'hagi precipitat en alguna de les decisions. Però bueno, ja et dic, jo sóc optimista perquè veig que és que jo la veig la solució, i veig que és una cosa que cada vegada la gent veu més la solució al problema, que és que no és ni Zapatero, ni és ni Rajoy, ni és ni Duran de ministre, ni és res de res de tot això. És que com a país no en sortim sols, sortirem molt més aviat de tots aquests problemes. O al revés, sempre estirem empantanegats mentre depenguéssim d'un govern espanyol que té mil coses que solventar, mil realitats. País Basc, Andalusia tenen unes altres necessitats, Extremadura, que País Valencià, ara resulta que la dreta, el Partit Popular, Camps i tota la tropa aquella, el patoler aquell, que no s'aclareix. Bueno, sí que s'aclareixen, és que el problema és que s'aclareixen massa aquells, potser. Jo crec que estem en una comunitat de veïns on no hem d'agafar i hem de demanar la divisió horitzontal i sortir-nos d'aquí.
Un incís, primer una cosa, Franquín, abans que Toño, és que Jordi, quan abans parlàvem del tema del plan Zapatero, evidentment que tota la gent que ha pogut treballar amb este plan Zapatero, que tots els pobles han hagut plan Zapatero, per dir el planer que diem, que tots els pobles veiem a quin fer l'entrada del poble, el problema no és, el problema és que quan s'ha fet el plan Zapatero, això ha repercutit que ara el dèficit públic està en 11,2 milions d'euros, i resulta que per fer el plan Zapatero, per fer unes polítiques populistes, ara mos toca que mos diuen a tots els ajuntaments que no mos podem endeutar, ara toca que tots els funcionaris se li ha de baixar el sou, ara toca que se li ha de congelar el sou als pensionistes, ara toca que s'ha de treure el xec nadó. Clar, el problema està que si tu realment tu no pots estirar més el braç que la màniga. Està molt bé que es facin obres públiques, però les obres públiques també al final algú les ha de pagar. I el senyor Zapatero, el govern socialista, havia de saber que tot això al final s'havia de pagar. I el plan Zapatero, sumat als 400 euros, sumat al xec nadó, mos ha portat que ara hi ha unes retallades socials que mai a la història de la democràcia espanyola s'havia fet com ara. Baixar el sou dels funcionaris, quina culpa té els funcionaris de la mala política d'un govern? Els pensionistes, pensem que els pensionistes se'ls ha de congelar el sou, els pobres pensionistes, no ho sé, és una reflexió que faig en veu alta, però demostra, sumat això amb lo del decret, lo decret que es fa el dilluns i que ahir la ministra d'Economia havia de reconèixer que s'havien equivocat, este decret han de rectificar, perquè tots els alcaldes, entre ells socialistes, diuen, xiquets, si feu això, porteu a la bancarrota a tots els municipis de l'estat espanyol. I estem parlant de masses coses juntes, i al final això crea, si em permeteu, crea que no hi hagi confiança a la gent.
Precisament, dos dels alcaldes que ho van criticar més van ser els de Reus i els de Tarragona, que són alcaldes socialistes. De què t'hi culpa el govern socialista, Antonio?
De què t'hi culpa? D'estar al mig de la crisi i al mig del moment, perquè pràcticament tots els governs europeus estan prenent mesures, sigui el color que sigui, estan prenent mesures semblants. Però bueno, A mi m'agradaria centrar, perquè potser barregem crítica política en realitat econòmica, és Catalunya se'n surt, no se'n surt. Jo crec que el teixit industrial català se'n sortirà i se n'està sortint, i el teixit industrial català el que necessita és simplement un marc legal com més ampli i millor, i per això estem dintre de la Comunitat Econòmica Europea, i jo no crec que la divisió horitzontal sigui bona per una economia de mercat oberta com la que tenim actualment, sinó tot el contrari. Jo crec que les indústries i les empreses catalanes el que necessiten és mercats internacionals i legislacions uniformes, no hi ha només a Catalunya i a Espanya, sinó a nivell europeu. Això per un costat. Un altre d'aquests temes que volem i demanem que el govern espanyol i la realitat espanyola que prengui mesures i que realment se noti ja l'increment de llocs de treball, i perquè el màxim problema és el paro. Hem de tindre present que aquesta és la gent que actualment s'ho està passant més malament. I potser aquí sí que, de la mateixa manera que a la primera intervenció crec que hi ha coses que es van fer malament, els primers 4 anys del govern Zapatero es va continuar en la línia de la política d'apoyo al totxo, no es va parar, i ens trobem, i quan s'enfonsa el totxo, ens trobem de cop i volta en 4 milions o 3 milions de parats, no? Clar, este sí que és una qüestió que és real. I també real, i ara estem dient, bueno, és que a França se n'estan sortint millor, bueno, és que a Alemanya se n'estan sortint millor, però jo sempre faig este comentari quan es parla d'això. L'important en aquests casos, el cas d'Alemanya, el cas de França, el cas d'Itàlia, que també se'n sortirà aviat, jo crec que una d'aquestes economies que te'n poden sortir, és que allí la indústria ja està creada. Lo totxo no era tan important. La indústria està creada. En un moment de crisi, i s'ha estat molt estos dies parlant de reforma laboral alemana, que el que estan fent és simplement atendre les hores de treball a la demanda real de l'empresa. Atendre, l'empresa necessita que els seus treballadors treballin 5 hores, doncs treballin 5 hores, i si necessita 6, i el resto està subvencionat per l'Estat. Bé, Alemanya se n'estan sortint per això, perquè han fet un mercat laboral flexible, i al fer el mercat laboral flexible hi ha gent que està al paro però que no està al paro, cobra de l'empresa i cobra en part de l'Estat. Però és que aquí el problema espanyol és que l'empresa no existeix. Aquí el problema espanyol és que hi ha 3 milions de persones que estaven treballant a la construcció. Aquest és el problema. I una empresa no es crea, una iniciativa empresarial no es crea d'un dia per l'altre o de la nit al dia. No es crea. Se necessiten unes condicions òptimes. I ara precisament estem en unes condicions que un empresari, una persona emprenedora, té problemes, i té problemes per tots els sentits. Els mercats estan com els mercats internacionals estan, i el sector financer que pot financiar aquesta empresa, el sector financer que pot financiar aquesta empresa està en un moment delicat. Clar, quan estem parlant de crear empreses, estem parlant en un mercat trencat, amb falta de demanda, i amb un sector financer que no respon a les sol·licituds de les persones emprenedores, això s'agreuja. I per això a Espanya diuen, i els analistes ho han encertat amb això, que li costarà més sortir. Per què? Perquè el teixit industrial s'ha de crear.
Però al damunt d'emprenedors, empresaris, gent que està a l'atur, aquí s'hi afegeix malestar dels pensionistes, malestar dels funcionaris...
Sí, arribarem als funcionaris. Esta és la realitat. Si la situació econòmica, perquè pràcticament totes les administracions, des de la municipal o de les municipals a l'autonòmica, si hi han hagut disminucions, i l'estatal, si hi han hagut disminucions dels ingressos, tots estan identificant i identifiquen a la baixada dels ingressos pels impostos de la construcció. La venda de cases, etcètera, etcètera. Clar, al baixar la construcció, al baixar la venda de cases, pràcticament han hagut aquestes disminucions, i que l'Estat ha tingut que no l'espanyol, tots han tingut que retallar els seus, les seues despeses. Però jo, permeteu que digui, perquè ara s'està magnificant lo dels pensionistes, les pensions mínimes i les pensions contributives estes no s'incrementen, la inflació...
Se congelen.
No, estes s'incrementen, les altres se congelen i quan la inflació a Espanya, si descomptem el preu del petroli, l'últim trimestre els datos estaven damunt de la taula, la inflació a Espanya era negativa. O sigui que si jo tinc una pensió i me la congelen, si jo tinc una inflació negativa, si descontéssim, si no contéssim el petroli, d'alguna manera, entre cometes, el preu de les altres matèries que entren dintre de la cistella i que miren l'IPC, d'alguna manera al baixar els preus és com si jo incrementés, i torno a repetir, hi ha el preu del petroli, que al baixar l'euro està pujant i per tant és el que ha fet pujar el nivell d'inflació. Per tant, no magnificéssim el fet de que hi ha esta rebaixa de pensions, perquè realment quan, mentre la inflació estirà al voltant del zero, i a Espanya ho està, real, actualment és negativa, no hi ha pèrdua de valor adquisitiu, sinó tot el contrari, en aquest cas. Després, el que és els sous dels funcionaris. Bé, davant d'un país que té 4 milions de parats, pràcticament, me sembla que són 4 milions de...
Estem ja al 20% de l'atur.
4 milions de parats, que l'Estat demania un sacrifici, a unes persones. I quan dic l'estat francès, l'estat alemà, l'estat anglès, l'estat italià, grec, etcètera, etcètera. Demania un sacrifici d'un 5% a unes persones que tenen un sou assegurat, em sembla que és entra dintre dels paràmetres de solidaritat normals en una societat com la nostra, que estem molt interactivats. S'està dient, és la rebaixa més brutal d'assistència social o de gasto social dels últims anys. És possible. Informacions als diaris, bueno, que és lo diumenge és lo dia que me puc entretindre a fullejar les diferents o la premsa. Hi havia un article que sortia i que després se veu que s'ha ratificat. Escolta, durant els anys de govern Zapatero, el gasto social s'ha incrementat un 50%. Un 50%. I ara la rebaixa que s'està plantejant representa un 1,5% de tot el gasto social que els governs estan fent. Clar, quan tu sentes és que és la gran retallada i te'n vas a les xifres concretes i te'n vas a veure els datos concrets i dius, i pots comprovar, per lo menos així ho plasmava, opinions, i et torno a repetir, el que estic parlant són opinions estan tretes dels mitjans informatius, perquè per supost jo no em dedico a sumar els percentatges de gasto social. Vull dir, això són gent que es passen el temps estudiant i dia, escolta, durant els anys de govern Zapatero el gasto social a Espanya s'ha incrementat un 50%, i ara la rebaixa que està plantejant el senyor Zapatero amb les diferents mesures representa l'1,5% de tot este gasto. Bueno, jo crec que la societat en global en surt guanyant molt en comparança amb les polítiques que l'alternativa va fer. Jo me'n recordo dels governs del Partit Popular, que és l'alternativa al govern socialista a Espanya, bonança, i en canvi no es va plantejar mai, per exemple, a les pensions mínimes incrementar-les més que el nivell de vida, quan durant tots els anys dels governs, ja no dic Zapatero, sinó del govern socialista, les pensions mínimes no contributives i el sou mínim interprofessional sempre pujava més que el que pujava el tipus d'inflació, mentre que els governs populars, amb la mateixa situació de bonança econòmica, sempre es van ajustar a les perspectives de la inflació i no pujava ni una peseta més ni una peseta menys. I amb això vull acabar, podríem continuar parlant, però vull dir que el fet del sacrifici dels, no, repetir el fet del sacrifici dels funcionaris, tampoc me sembla que en una societat que estem tots lligats, tampoc és tant i tant quan hi ha 4 milions de persones separats i hi ha sectors que estan realment patint la crisi. I si vols en parlarem del sector de la pesca, i si vols en parlarem del sector agrícola, i si vols en parlarem de molts de sectors que no és que hagin tingut una reducció del 5% del sou, sinó que estem parlant de reducció del sou del 50%.
O també la llei de la dependència, que també se'n veurà afectada. Jo sí que volia comentar una cosa, i estem ja en els últims minuts, però sí que aquesta retallada i les seves conseqüències o els motius pels quals s'ha fet se veurà diferent des de Catalunya, des de la resta d'Espanya? Ho dic perquè, clar, és a dir, a vegades escoltes opinions, lliges, i clar, és molt fàcil agafar i dir, per exemple, pues a l'estat espanyol agafa i de dir, clar, és que per què hem de duplicar administració? Les comunitats autònomes són un lastre. Per altra banda, des d'aquí s'està dient, senyors, teniu ministeris que tenen les competències transferides i resulta que estem duplicant personal, funcionariat, infraestructura i tot, clar, és a dir, és caldo de cultiu per a la demagògia, no? Depèn del vidre en què es mira, el que sobren són les autonomies, i aquí el que ens sobren són els ministeris.
Si em deixes intervindre. Sí. Mira, Catalunya és terra de conquesta, i Catalunya, és això que estàs comentant ara, potser no ens ho plantejaríem si no haguéssim estat educats d'una certa manera, si no haguéssim sortit, encara estem traient el cap una mica de la transició, inclús nosaltres, que en teoria doncs podem dir, home, no, és que nosaltres ja quasi que el dictador, quasi que el dictador, a Franco, quasi que no el vam conèixer, no? Però una mica doncs se'ns ha posat això, no? I és el que veiem normal, no? Però és que la realitat d'Espanya és una altra. La realitat d'Espanya és molt diferent a tot el que estem dient. La realitat d'Espanya és pues, una sèrie de comunitats amb una sèrie d'interessos, i que per a poder governar un país que es diu Espanya doncs s'han de tindre contents a tota una sèrie de diferents interessos i diferents realitats. I jo, doncs, lo que sí que, i la nostra proposta des de sempre és de dir que sí que volem, nosaltres volem estar a Europa, però volem anar a Europa com a Catalunya, no cal que anéssim com a Espanya. Volem estar a Europa i hem de mirar cap endavant, però hem d'anar com a Catalunya. Jo crec que és molt interessant. Demà dijous hi ha un programa a TV3 que es diu, és un documental que per primera vegada doncs, veurem a la televisió pública, doncs, se tracta d'un tema tan normal com pot ser les consultes, que els processos de consulta d'autodeterminació doncs, que s'estan portant a Escòcia o que s'està treballant a Escòcia, i també el que s'ha fet al Quebec, no? Jo crec que dijous a la nit és un bon moment doncs, per a veure doncs, un documental i que les coses no són tan estranyes. I llavors doncs, fer, amb lo que, enllaçant el que estàvem dient des d'un inici, no? És molt estrany que volguéssim que ens administrien, siguen de dretes o siguen d'esquerres, gent que no tenen jo no veig que tinguin un especial
carinyo
cap a la nostra, jo no ho veig. Si algú ho veu, que m'ho expliqui, però jo no ho veig. I llavors dic que són coses tan senzilles com que sembla que hi ha coses que són tabús. Doncs bé, doncs al segle XX, la majoria dels països que són membres de la Comunitat Europea s'han format, o sigui, abans, al segle XIX, no eren països com a tal. O sigui, no és estrany que poguéssim dir, escolta, no pot ser, ja sé que home, parlem, no, és que ara el sistema és este. No, el sistema és el que nosaltres volem, i avui podem dir que no ens estan tractant bé. No ens estan tractant bé.
No, sumat a això, però jo ara no descobriré res. Si penso, evidentment, que Catalunya com a país, i soc dels que m'ho crec, i si mai tinc l'oportunitat i ho intento fer des d'una via moderada però efectiva, és que evidentment Catalunya, com més autogovern i més sobirans siguéssim, s'ha demostrat que veuríem millor els catalans. El problema està que no ho permetran, i no ho permetran perquè, clar, entre altres coses, perquè, per exemple, Avui en dia tenim un govern, el meu senyor Montilla al davant, que no crec que el senyor Montilla estigui per la labor. Una Catalunya més sobirana, amb el sentit, per exemple, que el senyor Zapatero va vindre...
És més fàcil que si tinguéssim el senyor Mas de president, eh?
No ho crec, però
jo,
bueno...
Jo ho crec.
Ja veuràs com aviat se demostrarà que no, Jordi, s'ha fet president...
No obríssim debats.
No.
Perquè estem al final,
no tinc cap problema,
i ja obrim debats,
El senyor Montilla, un partit socialista, un home que evidentment no té res de nacionalista, i avui el tenim al govern...
Però
i...
s'ha avançat més que en 23 anys.
Sí, no és... Bueno, jo no discutiré això, la gent sap que no és, no és real, però a partir d'aquí el que sí vull explicar-te, Jordi, és que el senyor Montilla, que va donar confiança al senyor Zapatero, el senyor Zapatero, el senyor Montilla, el senyor Zapatero ens va prometre a Catalunya, als catalans, que va dir que ell donaria cabuda i ajudaria a una Espanya plural. I ara, ahir ja ens estava dient que ja s'ha arribat al fin del desenvolupament de l'Estat de les autonomies.
Bueno, el senyor Mas potser farà tractes amb el senyor Rajoy,
bueno,
podria
tu,
ser.
Jordi, ja, no et discutiré.
Ja van compartir coses amb Partit Popular. O va,
estàvem parlant de la crisi de les retallades.
No, és que és important, és important que vaig dir ara. I ara per això et diré de confiança. I avui el senyor Zapatero, evidentment del partit del senyor Montilla, president de la Generalitat, m'ho estan dient que ja hem d'abandonar l'Espanya plural i potser hem de defensar unes tesis del PP, de Rajoy i d'Aznar. Ho dic perquè a vegades la gent això del carrer al final la cansem. I com que parlem avui en dia de la crisi, i la crisi, quina crisi és? Avui en dia la gent, evidentment molts, m'aniria amb el camí sobiranista, però avui la gran majoria de ciutadans del carrer volen que els polítics resolguessin la crisi. I la crisi quina és? Abans escoltava l'Antonio, i ho feia molt, molt atentament, i és un tema molt senzill, no? I és que parlava com a model, el model alemà. A mi m'agraden els alemanys, perquè s'ha demostrat que després de dues guerres mundials acaben la guerra i segueixen són els number ones d'Europa. Però clar, la reforma del mercat laboral estem parlant avui en dia la Merkel, que és un partit de dretes, i reforma del mercat laboral fa 3 anys que li diu al senyor Zapatero que hem de començar a parlar, i aquí no volen sentir ni parlar, i ara hem de començar a parlar tard i malament i amb els sindicats d'esquena. Però bueno, estic d'acord que potser algú haurà de parlar, però tard i malament. Se parla de si dretes, esquerres, no ho sé, però ahir mateix s'ha aconseguit algo històric. S'ha de veure que hi ha una votació, una moció que presenta el Partit Popular, i li voten a favor Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya, Esquerra Republicana, Convergència i Unió i els altres partits polítics. Perquè en definitiva li diuen al senyor Zapatero que volen que es complixi el Pacte de Toledo, que no preveu altra cosa que la revalorització automàtica de les pensions. O sigui, s'ha aconseguit que la dreta espanyola voti a favor grups independentistes, voti a favor grups nacionalistes i voti a favor tots en contra d'això. Ho vinc a dir perquè, clar, quan aquí es diu no han hagut retallades socials, home, per favor, han hagut retallades socials. El problema és que ningú discuteix que potser tots mos hem d'apretar el cinturó, però no mos l'havíem d'apretar fa 3 anys. No sabíem tots fa 3 anys que això passaria. Calia abans de les eleccions fer el xec de 400 euros, calia abans de les eleccions fer el xec nadó de 3.000 euros, calia augmentar el dèficit públic com s'ha augmentat per guanyar les eleccions i ara resulta que ara sí mos hem apretat el cinturó, calia l'any passat augmentar el sou dels funcionaris per ara retallar-les i dir que l'hem de baixar? Calia? Té la culpa de tot el que ha passat als pensionistes i als funcionaris? Qui té la responsabilitat de la crisi? No penseu com l'altre dia escoltava allò que potser la banca, per dir alguna cosa, també és corresponsable de la crisi? Mos baixarà la banca a la gent que paguem l'hipoteca, el 5% que mos baixaran ara els sous? Clar, sempre paguem els mateixos? Clar, i això ho fa un govern d'esquerres. I ho repeteixo, el Pacte de Toledo, una votació ahir, 676 diputats, que vam ser capaços, el govern socialista històric, d'unir el Partit Popular amb Esquerra Republicana, amb Iniciativa per Catalunya, Izquierda Unida, Convergència i Unió, Partit Nacionalista Basc, Coalició Galega, Partit dels Canaris, o sigui, tots els que han hagut en contra d'això, i la van guanyar-la. Què vull dir? Que, per favor, parlem de la crisi, parlem del que avui preocupa als espanyols, i parlem del que preocupa als espanyols, és que a mi el que em preocupa és que fa 3 anys que havíem començat a parlar, però fa 3 anys no interessava perquè potser a algú li interessava més guanyar les eleccions, i avui som ara hereus de les males polítiques que fins ara mos han portat. I amb tot el respecte del món, negar això és negar una realitat que vol dir que algú m'expliqui la llei de la dependència, una llei molt bonica, però que avui no es pot aplicar perquè no hi ha un pal a posa a les caixes.
De manera molt breu, últimes intervencions, però brevíssimes. Això s'ha acabat aquí?
A què?
Les estisorades.
Jo, penso, jo no m'atreveria a dir-ho, això. Jo el que veig és que estem parlant de, quan parlem d'estisorada, pensem que parlem de macroeconomia, estem parlant de números, estem parlant de percentatges, de que els països a nivell d'Europa doncs tenen que arribar a una sèrie de nivells i d'endeutament i de i una cosa, i segurament que tocarà fer arribar en alguns nivells. Jo no ho sé, però jo el que sí que crec és que bé, doncs, hi ha una situació complicada, però una situació que, bé, doncs, no, que no comença aquí ni comença fa 3 anys. Jo crec que això comença amb una situació on ara Joan Pere parlava de la banca, el seu partit polític està molt al costat i ha ajudat molt a la banca. Jo crec que tampoc tindrà moltes complicacions per a plantar cara a la banca, Convergència i Unió, i molts dels partits, el Partit Socialista també ho ha tingut, i és molt complicat, i avui en dia és el sistema que hi ha, el sistema capitalista, és un sistema on se necessita dels bancs, i els bancs cobren favors, i en principi és així, si vas a buscar-los, ells sempre manen, i en principi això és el que hi ha, és el sistema que hi ha. Doncs és molt complicat treure aquests temes, però jo crec que s'ha juntat tot, i ara jo el que sí que s'hauria de lluitar és de que no pagui el pato lo ciutadà de peu, no? I això és una cosa que jo crec que no s'hauria de permetre. I tornar-me a referir a lo que penso des d'Esquerra, que el problema no me'l solventarà ni Convergència, ni Zapatero, ni Rajoy. El problema és endèmic i el que hem de fer és baixar la paradeta i començar ja a plantejar-nos a caminar sols des del nostre país.
Bé, jo penso que la evolució dels mercats d'alguna manera serà la que dictarà si ja s'han de prendre noves mesures o no s'han de prendre noves mesures. Però, per supost que discrepo en el que ha dit Joan Pere, la llei de dependència no s'ha tret, sinó simplement s'ha dit que no es pagaven els últims des de que se sol·licitava, sinó simplement que des de que vindria aprovat se pagaria i no des de que se sol·licitava. I després totes les seues crítiques que ha fet en quant a que se van prendre una sèrie de mesures electoralistes i que es van pujar els sous dels funcionaris, els sous dels funcionaris van pujar el que va pujar l'IPC per a, d'alguna manera, per aconseguir més vots. Jo crec que ni Convergència ni el senyor Joan Pere ens poden donar lliçons amb aquest aspecte, perquè l'any que van haver la segona reelecció, que van guanyar per majoria absoluta, els senyors governants, en aquest cas el senyor alcalde, va pujar per damunt de l'IPC els sous dels funcionaris i treballadors d'aquest ajuntament, i després ha pujat els impostos a tots els ciutadans de l'Ametlla de Mar, que esteu recaudant quasi 200 milions de pessetes més amb totes les pujades que ha anat fent de tots els diferents aspectes. I en canvi, quan van vindre les eleccions, vau pujar els sous per damunt de la inflació, i tal com estava estipulat per la interventora d'esta casa, dient això és una mesura il·legal.
Antonio, te recordo que és un debat general. Si en l'última intervenció no t'enrigues, si en l'última intervenció m'obris un altre debat, podem estar aquí fins a les 12 de la nit.
Has ficat un exemple molt clar de com no es pot parlar d'electoralisme. Quan se parla d'electoralisme, qui parla no predica l'exemple.
No hi ha cap problema, però simplement avui estem parlant de debats generals, hem entrat en un debat municipal i amb molta tranquil·litat. A vegades, jo dic, en tot respecte del món, la ignorància fa dir coses que no són certes, i els nervis fan ficar la gent, pues, en definitiva, la gent sap que en aquest país necessita un canvi, i a Catalunya el canvi cada vegada més se visualitza que ha de ser un govern de Convergència i Unió, un govern de Convergència i Unió amb gent sèria, gent que sap com va l'economia, gent que sap quin ha de ser el futur de Catalunya, gent que sap que no ens embarcarà amb històries que no porten a cap fi, i gent que quan ha governat sobretot ha sigut gent que ha sabut negociar amb Madrid, que ha sabut portar el país on l'ha portat, i en definitiva, ojalà, 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 l'exemple seguir de l'estat espanyol fos lo calero. un poble al qual cada vegada hi ha més inversió pública, cada vegada hi ha molta menys gent a l'atur, un poble que funciona, un poble que treballa, i només cal veure que aviat inaugurarem el pàrquing, la piscina, la residència d'avis, i un poble que es mou, i es mou perquè hi ha un equip de govern que treballa molt dur al front d'este poble, i jo estic molt orgullós.
Senyors, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per totes les presències que han tingut al llarg de tots aquests mesos en aquest programa, i tornarem a partir de la tardor. Adeu-siau, bona tarda.
Adeu.
Dimecres a les 8 del vespre, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala Ràdio. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I una vegada al mes, una tertúlia amb els representants dels partits polítics que van accedir a les passades eleccions municipals. Els dimecres a les 8 del vespre i a la Cala Ràdio, Parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Ja ho saps, Parlem-ne.